Molt bona tarda, són les dues. Avala la pujada del salari mínim interprofessional.
Notícies migdia. Núria García.
Patronal i sindicats creuen que l'augment fins als 1.184 euros al mes és la línia a seguir, tot i que des del món empresarial opinen que s'hauria de tenir més en compte les seves necessitats. Alicia Bosch és la presidenta del CIESC i Ivan Ramos, responsable de Comissions Obreres al Vallès Occidental.
Perquè d'una banda sí que a nivell europeu aquests costos, aquest nivell salarial no és alt, això és una realitat, però a nivell dels costos laborals l'estat espanyol se situa a una mitjana del 5è-7è país.
Una pujada que segurament no és la que a nosaltres ens hauria agradat, però que és considerablement important i que, per tant, valorem d'una manera positiva, sobretot per l'afectació que té en aquells salaris més baixos i que afecta directament a les persones que estan patint més la precarietat.
Sobre la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja, des del sindicat ho veuen amb bons ulls, mentre que les patronals insten l'executiu central a negociar la mesura amb més calma perquè no sigui perjudicial, diuen, per a les empreses. És un dels temes del dia, però en tenim més que us explicarem durant el Notícies Migdia d'avui. Per exemple, la picabaralla interna entre l'executiva local de Junts i el grup municipal, les obres per asfaltar diversos carrers de la ciutat o el balanç de l'activitat de l'Estruc durant el 2024.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
I a aquesta hora ja estan resoltes totes les incidències que durant el matí hi havia al llarg de la xarxa viària catalana, segons informa el web del Servei Català de Trànsit. L'última situació en normalitzar-se era la de la B224 Sant Esteve Sesrovires i hi havia trams de lentitud a conseqüència d'unes obres.
La notícia del dia.
L'increment del salari mínim interprofessional és una bona mesura, segons patronal i sindicats, però amb alguns matisos. El CIESC i el gremi de fabricants coincideixen que els salaris a l'Estat han de pujar per assimilar-se als nivells europeus, però demanen que es tinguin en compte les necessitats de les empreses. Comissions Obreres, de la seva banda, creu que ja és hora que les empreses inverteixin els beneficis en els treballadors. Mireia Sanz, bona tarda.
Bona tarda, Núria.
Ara bé, la patronal no està d'acord amb el fet que l'acord s'hagi materialitzat a través d'un reial decret.
Sí, lamenten que el govern s'està saltant totes les eines del diàleg social i que no està tenint en compte les necessitats i les particularitats de les empreses. Núria Aymerich, que és la secretària general del Gremi de Fabricants.
S'està promovent des del govern com a decret, no? I és així, i també hauria de ser un element tractat entre sindicats i patronals. Forma part de les condicions laborals de patronals i sindicats, dels treballadors i de les empreses.
Ara bé, per Aymerich, l'increment és una bona notícia que va en la línia de garantir els recursos econòmics dels ciutadans. Des del CIES, la seva presidenta, Alicia Bosch, demana al govern que es fixi també en les despeses que els treballadors suposen per les empreses.
Increment salarial, sí, però a canvi de rebaixes de costos laborals. Perquè aquest sou mínim interprofessional, que estem parlant de 1.100 i escaig euros, al final és un cost més de 1.700 euros, que això és la sortida de caixa perquè ens entenguem.
En aquesta línia, Bosch creu que és clau un increment de la productivitat i una reducció de l'absentisme laboral, un aspecte que respon Ivan Ramos, responsable comarcal de Comissions Obreres, que assegura que és el moment que els beneficis empresarials arribin als treballadors.
Els marges empresarials i l'augment de la productivitat en els darrers 20 o 30 anys a Espanya ha anat directament dirigida als beneficis empresarials i que ara el que toca és millorar les condicions de treball de les persones.
A més, Ramos creu que una reducció de la jornada laboral podria ajudar a reduir l'absentisme perquè els treballadors tindrien un millor descans i una millor qualitat de vida.
Sabadell ha recuperat més de 70 empreses després de patir un degoteig empresarial durant mig any, segons l'últim informe del Consell Intersectorial d'Empresaris, el CIESC. Tot i aquest repunt, ara mateix a la ciutat hi ha 5.216 empreses, 12 menys que a finals de 2023. Helena Molist, bona tarda.
Bona tarda. Com és habitual, la porció més gran de pastís és la del sector serveis, amb més de 4.000 companyies, seguit del de la construcció i l'industrial a parts similars i, per últim, de manera anecdòtica, trobem l'agricultura. Aquest repartiment és el que ha provocat una forta fluctuació trimestral, segons el secretari tècnic del CIESC, Josep Milà.
A vegades, com que Sabadell té el gran pes dels serveis, hi ha un conjunt d'activitats que és més fàcil que obrin, que tanquin durant l'any, i doncs això fa que d'un trimestre a un altre afecti molt, perquè esclar, estem parlant que el 77,2 o 3, gairebé 3% d'empreses de Sabadell pertanyen als serveis.
De fet, aquesta darrera recuperació trimestral prové del sector serveis amb un augment de 77 establiments a la ciutat. A escala comarcal, el nombre d'empreses del quart trimestre del 2024 ha augmentat en 244 respecte al trimestre anterior.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Les 2:06. En política continuen les desavinences entre el grup municipal de Junts per Sabadell i la direcció del partit a la ciutat. En les darreres hores s'ha ratificat a Francesc Baró com a màxim responsable en una assemblea que ha servit, Mireia, per posar damunt la taula algunes de les línies d'actuació.
Sí, entre les qüestions que la direcció del Juntaires es marca com a objectiu és decidir si el pacte de govern entre el PSC i Junts va en la línia correcta. Per això Baró ha posat damunt la taula la necessitat de fer una consulta a la militància i es posa una data límit.
No, nosaltres ens hem marcat un termini màxim al maig d'aquest any per treure conclusions. El vam arrencar ara el novembre, ara aquest mes de gener s'acabava una fase, ara arrenquem una segona fase.
El tinent d'alcaldessa i portaveu del grup municipal, Lluís Matas, explicava fa uns mesos en l'esmorzar de Nadal que considera que el balanç del pacte s'ha de fer quan acabi el mandat. A més, assegura que l'anàlisi ha de fer-se també basant en el compliment de l'acord del Sabadell del Sí, que assegura a hores d'ara és molt elevat.
D'altra banda, en matèria judicial, la peça 18 del cas Mercuri sobre una construcció presumptament il·legal del carrer Fernando Po, als Marinals, ha quedat vista per a sentència.
Els advocats de les dues parts han lliurat les seves conclusions finals a la jutgessa que instrueix el cas després que hagin declarat els quatre acusats i tots els testimonis citats. Ara, doncs, la pilota és a la teulada de la magistrada i per a Raúl García Barroso, la defensa de l'acusació particular, no hi ha dubte de quin hauria de ser el veredicte.
Ha quedat provat el fet que es va fer una obra il·legal, que es va aixecar la teulada, que va haver una inspecció per part de la tècnica municipal que va detectar que estava fent aquesta obra il·legal i es va acordar aturar les obres. I després, per tota la influència del senyor Garrido, Buenfils, trucant directament al regidor Manau i també trucant al cap de l'àrea d'urbanisme, el senyor Somoza, doncs es va fer una segona inspecció.
Recordem que el principal acusat és l'oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquiades Garrido, qui se li demanen entre 3 i 5 anys de presó per tràfic d'influència i falsedat documental. La resta són dos responsables de l'àrea d'urbanisme de l'Ajuntament l'any 2010 i l'arquitecte que es va encarregar de les obres.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Comencen les actuacions d'asfaltatge per la millora de l'espai públic i la seguretat de la xarxa viària en diversos carrers de la ciutat.
La primera intervenció serà el carrer de la Salut, que arrenca aquest mateix dilluns i s'estendrà durant tot el febrer a 6 carrers més del districte primer, de les Valls, Joan Plana, Santanac, Gorina i Pujol, Jovenallos i Blasco de Garay. Mar Molina és tinenta d'alcaldessa d'Espai Públic.
Començarem pel carrer de la Salut i seguirem durant el mes de febrer amb treballs a diferents vies, en aquest cas del districte primer. Són actuacions que s'emmarquen dins del projecte Els diners als carrers. Els treballs als carrers del districte 1 comportaran algunes afectacions al trànsit i es modificaran algunes rutes de bus. De tot plegat, s'ha informat a veïns i establiments per minimitzar les possibles molèsties i hi haurà informació també a les parades i als canals de comunicació habituals de la TUS.
Els propers mesos, els treballs de reparació es traslladaran també a altres punts del municipi, com els carrers Armand Obiols a Can Deu, Luther King a Castellarnau, Feijó a la Creu de Barberà, la carretera de Molins a Gràcia i Via Aurèlia a la Concòrdia, entre d'altres.
D'altra banda, un grup de voluntaris del Vallès Occidental han anat aquest cap de setmana al País Valencià per ajudar en les tasques de reconstrucció i neteja de pobles afectats per la Dana.
Sí, durant aquests dies han fet tasques de neteja, ajuden a repartir aliments bàsics i també visitar els veïns i veïnes més vulnerables. La Gisela Farell, una de les voluntàries de Sabadell, explica a Ràdio Sabadell en quina situació s'han trobat.
Ens hem trobat, jo vaig estar participant al Porta a Porta i ens seguim trobant en una situació de molta necessitat. Els baixos encara estan inhabitables, la majoria, ascensors avariats, persones grans que estan vivint en pisos sense poder baixar al carrer. I una situació de molta necessitat, també unes veïnes i unes estructures populars organitzades molt potents.
Aquesta acció ha estat gestionada entre l'Associació d'Ateneus i Casals de Catalunya en coordinació amb la xarxa de suport de la Dana al País Valencià.
I també hi ha avui afectacions a la mobilitat a l'entorn de la plaça Granados.
Tot plegat en motiu dels treballs de canalització d'aigua que s'hi estan fent en aquesta zona i que s'allargaran fins al dia 10. A conseqüència de les obres, el carrer Jovellanos quedarà tallat al trànsit a l'encreuament amb la plaça Granados. Les línies d'autobús adoptaran itineraris alternatius.
Avui s'obre el termini per presentar les sol·licituds per vendre palmes i palmons per al diumenge de Rams.
Hi haurà temps per fer-ho fins al pròxim 28 de febrer de forma telemàtica. Els dies autoritzats per a la venda de palmes, palmons i branques de llorer van del 5 al 13 d'abril, en horari de 9 del matí a les 9 de la nit.
Presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per l'apunyalament mortal d'un home a Santa Perpètua.
Els fets van tenir lloc divendres passat en el marc d'una baralla al carrer. La víctima és un jove de 24 anys que va acabar morint hores després a l'hospital a conseqüència de les ferides d'arma blanca. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha informat que la causa continua oberta per un presumpte delicte d'homicidi.
Col·labora amb Serveis Medi Ambient Esmatza. Servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos. Truca'ns abans d'abandonar-los i passarem a recollir-los. Servei totalment gratuït. Truca de dilluns a divendres al telèfon 900 22 22 34. Esmatza, a prop teu, a prop de la teva ciutat.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can Deu.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Primera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies.
Reprenem la informació amb temes més enllà de la ciutat. La futbolista Jenny Hermoso desmenteix davant del jutjat haver consentit el petó de Rubiales a la final del Mundial.
En la primera jornada del judici, Hermoso ha descrit la seva poca capacitat de reacció i ha assegurat no haver escrit ni una paraula del primer comunicat que es va fer públic després del succés. La futbolista assegura que els responsables de premsa van dir-li el que havia de comunicar per calmar la polèmica.
La Casa Ursol aconsegueix un nou ajornament al desnonament del veí Josep Torrent.
Les pressions del sindicat de llogaters i llogateres han donat resultat per segon cop en pocs dies. El desnonament previst per avui s'ha ajornat pel proper dimarts 18 de febrer. L'entitat fa una crida per a celebrar aquest triomf. De fet, la propietat de l'edifici s'ha obert en les últimes hores a vendre l'immoble i assegura que només el vol mantenir per preservar el patrimoni.
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ha celebrat l'ajornament i ha assegurat que donarà suport a les mesures que surtin del procés de mediació que hi ha en marxa.
Cultura.
L'Astruc celebra enguany el 30è aniversari del seu naixement, 3 dècades en què l'equipament ha anat evolucionant fins a convertir-se en el que és avui, un centre de creació artística de referència al país. Prova d'això és l'alta demanda que hi ha per fer-hi residència.
Sí, a tall d'exemple, durant el 2024 l'Astruc ha acollit pràcticament 200 residències, 75 eren professionals i 124 més de caire local. Mireia Llunell, directora de l'equipament, s'hi ha referit així en una entrevista a Fils de Ciutat.
Jo crec que som els únics i és una de les particularitats més grans que té l'Estruc i un dels valors més grans que té, i és que té la comunitat professional treballant i també la comunitat local treballant. El que vol dir que es crea unes sinergies, no?, que fa que a nivell creatiu això és un exponencial en relació a tots els altres de centres de creació que busquen la comunitat i nosaltres ja la tenim a dintre, la comunitat.
Entre les fites més destacades que serviran per celebrar els 30 anys de l'Estruc hi ha, tal com us avançava fa uns dies Ràdio Sabadell, la inauguració de l'espai de circ La Vela la pròxima tardor.
El temps.
La previsió meteorològica, Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Ha començat aquesta primera setmana feinera del febrer amb un temps ben plàcid a la majoria de comarques. Ara bé, tenim boira, que és ben freda, ben ferma i espessa, a més d'extensa. En alguns indrets del Pla de Lleida s'escola una miqueta fins al mig Segre, al sud de l'Alt Urgell, també la Vall del Cardener, o en alguns racons de la Segarra i del sud del Bages i del Berguedà. Igualment, aquesta boira s'ha d'anar desfent al llarg de les properes hores i el temps més assolellat que serà patrimoni de la resta del país. Això també ajuda a que la temperatura es vagi espavilant i al llarg d'aquesta tarda acabarem amb màximes fora de la boira al voltant dels 15, 16, 17 graus, per tant, un ambient molt plàcid. Ara bé, quan es faci de nit, tornarà a caure en picat aquesta temperatura i el dimarts tornarà a despertar amb força fred, amb moltes gelades a l'interior del país. I una altra vegada amb aquesta boira, que de fet demà serà més persistent que avui i més extensa, arribant a indrets com el Pla de Bages o la Plana de Vic. A la resta del país continuarà el sol. Us seguirem a la xarxa.
Passa un minut d'un quart de tres, marxem. Fins aquí el Notícies Mitjà que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, les xarxes socials i també a través del canal de WhatsApp. Nosaltres tornem demà a partir de les dues. Que vagi bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe a punt, radiosabadell.fm.